You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. Biel Seuma, molt bon dia.
Bon dia, Clara.
Tornem avui a parlar de viatges. Recordem que amb el Biel el que estem fent també és recórrer una mica tots els països que ell ha descobert en primera persona, que fa poc que ha tornat del seu viatge a Centroamèrica i Sud-amèrica. Llavors, hem fet Guatemala, hem fet Nicaragua, hem fet Costa Rica, i avui què toca?
Doncs avui, Clara, viatgem a Colòmbia.
Som-hi!
Ai, papi, que rica mi Colòmbia!
Que rica!
Com m'agrada Colòmbia, sóc molt fan de Colòmbia. És que és un país que té tot. Té platges, muntanyes, natura, música, diversió, cultura, diversitat, ciutats... Realment és un país que ho té tot. I si ho hagués de resumir en una frase, diria sabor.
Sabor?
Realment és un país que té molta, molta, molta vida.
Doncs, escolta'm, jo tinc moltes ganes de descobrir-lo, així que va, som-hi amb les activitats que no ens podem perdre de Colòmbia.
Vinga, va, us porto 10 activitats que no us podeu perdre a Colòmbia. I us en podria dir 40, eh? Realment és un país que, com us dic, té molta vida i moltes coses per fer.
I quina és la primera?
Doncs mira, la primera és una cosa molt simple que podeu fer quan aterreu a Cartagena, que ja veureu que és el la ciutat d'origen des d'on comencen els itineraris que després us proposaré, que és en el barri de Getsemaní, que és un barri alternatiu, certament perillós fa uns anys, però que s'ha reconvertit, és un barri així urbà molt, molt xulo, provar una cosa que es diu jugo de corozo.
Jugo de corozo.
Exacte, allà el jugo és una cosa que coneixem com a suc aquí,
val?
De corozo, que és una frita i és espectacular. No us dic més, simplement trobeu la manera de provar aquest jugo perquè és una passada, però que sigui autèntic, que no us l'enganyin.
D'acord, però escolta'm una cosa, aquest corozo no té cap traducció, no és un mango, no és res, això és una fruita que aquí no coneixem.
Colòmbia té més de 365 fruites, això vol dir que té més dies que... fruites que dies en un any, per tant cada dia podries prendre una fruita diferent a Colòmbia.
Doncs allò, sí, el dia del que... Bueno, segur que hi ha tantes fruites que clar que no coneixem perquè al final nosaltres potser tenim 20 fruites.
Correcte, doncs allà en tenen moltíssimes. Una d'elles que heu de provar és el corozo, sens dubte.
I una altra activitat que no ens podem perdre de...
Segurament una de les meves preferides a Colòmbia, que és ballar salsa a Cali, que és una ciutat que queda al sud de Colòmbia, a un lloc que es diu La Topa Tolondra. És el club de salsa més bèstia que he visitat mai. És molt, molt, realment espectacular, on tothom balla. Veus des de gent molt jove a gent realment d'edat avançada doncs, ballant i tothom gaudint de la música. Però no només ho podeu fer a Cali, que segurament és la capital de la salsa mundial, sinó que a Cartagena mateix, en aquest barri també d'aquest setmaní, podeu anar a un lloc que es diu Havana Club i és un social també de salsa on també us ho passareu molt, molt, molt bé.
Però una cosa, jo ara m'estic imaginant com és un club de salsa. O sigui, tu entres allà, és com un casal de Vilafranca, allò, un espai molt gran on la gent està ballant salsa.
Correcte, si normalment molt pot ser doncs, una barra, no?, i després taules però apartades, i les taules i les cadires bastant apartades, per deixar sobretot protagonisme doncs, als que realment són protagonistes, no?, que són els ballarins, que pot ser qualsevol, eh? O sigui, si tu i entrem en un d'aquests locals, també ens podríem posar a ballar, i la salsa també té això.
Es notaria que no som d'allà.
Òbviament, però ja estan acostumats a que hi hagi sempre gent de fora i ho abracen. De fet, segurament tu acabaries ballant també en algun local i jo en alguna local. Realment la salsa no és una cosa que es balli en parella únicament, sinó que és bastant rotatiu. I per tant, tothom pot ballar amb tothom i l'objectiu és que tothom s'ho passi bé.
Doncs ens apuntem a aquesta opció de ballar salsa, tant a Cali com a Cartagena. I més coses que no ens podem perdre de
Colòmbia. Més coses. Anem per la tercera, que al mateix Cali us podeu apropar a la zona dels camps, les canxes de futbol que diuen ells, no?, que la zona més esportiva, i provar una cosa que es diu el cholao, val?, que és un gelat de iogurt, també amb moltes, moltes fruites, i amb bastant de sirop i tot, o sigui, és una cosa bastant, bastant dolça i carregada, però és una cosa que sí o sí heu de provar perquè és molt calenya, que diuen allà.
Calenya, molt bé, doncs el cholao. Ens estàs donant bastant de menjar, perquè ens has dit abans el jugo de corozo. el gelat de iogurt. Ja estic farta, de menjar, vull activitat, ara.
Vinga, doncs, anem a fer una mica d'activitat. I una excursió que us recomano és quan visiteu la zona de Minca, que és una zona de muntanyes preciosa. Hi ha moltes cascades i el que heu de fer sí o sí és fer una excursió de mitja horeta o una horeta fins a una de les cascades, a les quals us podreu banyar i podeu passar un matí o una tarda fantàstica en una d'aquestes cascades.
Cascades que ens apuntem, la cascada de Minca. Tens raó, eh? Hi ha de tot, perquè ens estàs donant moltes opcions diferents. I la següent crec que també ens farà gràcia.
Ens farà gràcia, no? I una de les coses que vaig fer a Colòmbia i em va fascinar és anar a veure un partit de futbol, o bé de la Lliga, com en el meu cas, o bé de la pròpia selecció. I on va coincidir que si estaven jugant les fases prèvies per al Mundial de Qatar i es podien anar a veure dels partits de Colòmbia, que allà ho viuen amb molta vida, realment, amb molta energia, i és una cosa que val la pena fer.
Sí, perquè els pocs colombians que conec són molt futboleros i li donen molta importància, sobretot a això, al Mundial de Futbol, és com per ells un gran esdeveniment.
A la seva selecció sí. Li donen moltíssima, moltíssima importància.
Sí, sí, sí. I de futbol a què passem?
Doncs passem al nostre sisè punt, o sisena activitat que no us podeu perdre, i és dormir a Cabo San Juan, al parc de Tayrona.
Cabo San Juan, què és? És una platja?
Sí, és realment doncs, un cap, no? Que és una zona que sobresurt dins de la costa colombiana, del nord de Colòmbia, en aquest parc nacional, que és el Parc Nacional de Tayrona. Llavors tu hi entres durant un dia, vas visitant, et pots banyar en platges, i a la nit, en lloc de sortir del parc, pots dormir en el mateix parc. Bé sigui en tendes de campanya, o fins i tot també doncs, en hamaques, o si voleu una mica més, doncs, hi ha alguna mena de bungalows, però us podeu quedar a dormir allà i l'endemà veure sortir el sol des de les pròpies platges, que realment és una cosa molt, molt xula per fer a Colòmbia.
Em sembla increïble l'opció que has dit de dormir a una hamaca, que al final és un bivac, no? Però
sí, no és tan divertit quan ho proves, eh?
No, no és tan divertit, perquè els mosquits...
Els mosquits, principalment, fa bastant de fred, no us sembla, però pot passar bastant de fred, i us diria que si voleu viure l'experiència, feu una d'aquelles coses que s'ha de fer una vegada en la vida, però una vegada normalment en tens prou.
Sí, en tindrem prou i de sobres, i l'endemà potser no serà el millor dia per fer, depèn de quines activitats. No sé, la següent que ens proposa, si estarem bé, si estarem al 100% per poder-la fer.
La següent és simplement una passejada que podeu fer a la illa més densament poblada del món, que està al costat de Tintipan. Després la mencionarem en l'itinerari, però Tintipan està dins de l'arxipèlag de San Bernardo, unes illes que hi ha al nord de Colòmbia bastant verges, però la que sí que no és verge és aquesta illa quasi artificial que va creixent, que s'han construït i que és la illa més densament poblada del món.
Doncs, pobra illa, em sap greu aquí.
Realment és una cosa que cal visitar per prendre consciència una miqueta de les condicions que es pot arribar a viure en una d'aquestes illes. I una cosa que podeu fer també és dormir ben a prop de la illa en un lloc que es diu Casa en el Agua, que és literalment una casa a l'aigua, una casa al mig del mar, que té poca profunditat al mar allà, amb uns blaus xulíssims, d'aquests celestes xulíssims, i és una casa de fusta, diguéssim, al mig de l'aigua. És una passada.
I com s'hi arriba?
En barca. Allà barca. Tot es gestiona amb unes barques d'aquestes, amb unes llanxes d'aquestes de motor, i
ja està. I si vius aquella casa i el que vols fer és anar caminant, allò dius, no, és que avui no vull agafar el cotxe, que en el que seria una llanxa, doncs hi vas nedant, o què?
Exacte, aquell dia, com abans de caminar, o bé hauràs de nedar fins a la illa principal, que és Tintipan, o si no, agafar una llanxa.
Doncs, mare meva, o sigui, unes cases que estan completament al mig del mar, aprofitant que l'alçada de la sorra és molt propera, no?
Correcte, correcte.
Això, bueno, a Sitges, per exemple, o a aquestes platges aquí de Vilanova i això, que tardes tant a arribar al final, podríem fer-ho també.
Doncs allà també podríem fer.
Però no cal donar males idees. Seguim amb coses, activitats que no ens podem perdre de Colòmbia.
Mira, la vuitena activitat que no us podeu perdre a Colòmbia és visitar les palmeres més altes del món, a la Valle del Cocora.
I com són d'altes?
Són molt altes, arriben fins als 60, 70 o fins i tot als 80 metres d'alçada.
Però si això són gratacels.
Exacte, i a part, el més curiós és que creixen a 2.000, 3.000 metres d'alçada ja. O sigui, unes palmeres que mai t'esperaries trobar-les allà. Realment és molt, molt xulo, a veure si teniu sort amb el clima, perquè a vegades plou una miqueta, però allà podeu fer tot una miqueta de senderisme al voltant, fins i tot muntar cavall si us ve de gust, però bueno, caminant es fa molt bé i podeu passar el dia allà, que és preciós.
Doncs aquestes palmeres espero que no et caiguin cocos perquè deuen ser molt grans també i
cauen de molta alçada.
Des de molta alçada encara et poden matar, no ho sé. Anem a la novena activitat per fer Colòmbia.
Viatgem a Medellín i a Medellín una de les coses que heu de fer sens dubte és descobrir la part més obscura de Medellín amb telefèric. i a la Comuna 13. Són dues coses diferents que us proposo. Una, visita aquesta Comuna 13, que és aquest, un dels barris, una comuna és un barri, diguéssim, i és una de les zones doncs, on, fa tants anys es produïa més morts, més assassinats, ara mateix reconvertida i que abraça el turisme d'una forma realment innovadora i exemplar.
Però si és turisme de narcos o...
No, per res. Bueno, això pot començar a succeir arrel de la sèrie de narcos que va fer Netflix. Sí que estàs ressorgint el nom de Pablo Escobar una miqueta com si fos bo, no? Però allà doncs, el que es fa és un turisme de consciència, no? Del que va passar allà. I alhora també pots agafar el telefèric, que és una ciutat que està molt connectada amb telefèrics, i veure la realitat, diguéssim, de tots els barris de Medellín, que és una ciutat que amb totes les seves valls agrupa fins a uns 3-4 milions de persones, i val molt la pena pujar-se en un d'aquests telefèrics i veure doncs, la realitat en què viu la gent encara en aquesta ciutat.
Medellín, que estàs dient algunes ciutats que em sonen moltíssimes, sobretot perquè hi ha doncs, molts artistes que són d'aquestes zones, com Barranquilla, que segurament en parlarem, com Medellín...
Correcte, sí, hi ha molts artistes, des de la Shakira a Barranquilla, sí. No? O a Medallo, Medellín, hi ha molts també. I de fet, la desena activitat que us proposo també és a Medellín, i és que descobriu aquest passat obscur, però no només de la mà d'un guia, sinó que ho feu també dels locals, no? Que obtingueu diverses informacions perquè ningú té la veritat absoluta del que va passar i llavors va bé extraure aquesta informació. De qui la podeu extraure? Doncs del forner o el taxista, no? Quan et puges a un taxi, persones del carrer, també accedint als museus, com la Casa de la Història. No hi ha una única versió de la història i perquè no es repeteixi, doncs s'ha de conèixer.
I la manera de fer-ho és conèixer-ho amb les persones que ho han viscut de primera mà, com són això, doncs, els taxistes, que són una gran font, els taxistes
són una gran font
de la ciutat. I ara, després de saber totes aquestes activitats, anem a col·locar-ho bé i anem a fer el nostre itinerari. Los caminos de la vida no son como yo
pensaba, como los imaginaba. Doncs sí, una miqueta de vallenato, també música molt, molt tradicional a Colòmbia. Us proposo dues rutes, una curteta de 10 dies, com cada setmana, i una de 30 dies.
Comencem amb la curteta. 10 dies.
Vinga, us recomano fer 2 dies a Salento, que és un punt des d'on podreu visitar la Valle del Cocora, aquesta vall on hi havia les palmeres de fins a 60-70 metres d'alçada. Acompanyat després de 3 dies a Medellín, perquè podeu tenir aquesta immersió en la cultura i en el passat d'aquesta ciutat de Colòmbia. Després, 3 dies a Cartagena. Això el que estem fent és començar des del centre del país i anar pujant a poc a poc cap a la costa. Salento, Medellín, Cartagena, ja estem tocant a la platja, i passar-hi 3 dies que podeu descobrir bé Cartagena i fer 2 dies també més a les illes de l'arxipèlag de San Bernardo, aquestes illes que comentàvem que realment val la pena visitar, amb aquesta Casa en el Lago, amb aquesta illa més densament poblada del món. Realment és un itinerari que combina una miqueta tant naturalesa, cultura i també platja.
Doncs aquesta ruta de 10 dies, que serà 2 dies a Salento, després 3 dies a Medellín, 3 dies a Cartagena, que al final també ens farà canviar molt d'ubicació, molt d'hostals, però ja ens agrada això, perquè al final és una manera d'anar descobrint tot el territori.
Correcte, i una cosa que podeu fer és agafar avions internament a Colòmbia, o si ho voleu realment estalviar una miqueta més i fins i tot doncs, tenir menys impacte en el medi ambient, el que podeu agafar són busos nocturns, vale, a Colòmbia, que és una cosa que després en parlarem en el Consell per Estalviar.
Molt bé, doncs ja que coneixem la ruta curta, anem a la ruta llarga de 30 dies, no?
Vinga, o sigui, i en podrien ser 60, sí. A Colòmbia realment se'n poden fer molts dies. Comencem també aquí amb 3 dies a Cartagena, val? Després passaríem 3 dies a les illes de l'arxipèlag de San Bernardo, 4 dies a Minca, aquesta és una que comentàvem de les cascades, molt xula, muntanyosa, amb unes postes de sol també molt xules, 4 dies entre Tairona i Santa Marta, recordem Tairona, el parc nacional on us podíeu quedar a dormir a Cabo San Juan, a les hamaques o les tendes de campanya, i després a Santa Marta, un poble molt turístic però que per una o dues nits pot estar molt bé. Aquí inclouríem com a mínim 5 dies a Cali, però és que jo sóc molt fan de la salsa, llavors aquí ja va, feu i desfeu en funció del que us agradi la salsa, 4 dies a Salento per visitar la Valle del Cocora i 7 dies a Medellín.
És el lloc on estarem més dies, a Medellín. Per què?
Bueno, val la pena perquè ja és una ciutat molt, molt xula. Realment, de fet, molta gent s'hi queda a viure. Hi ha molts nòmades digitals que s'hi acaben quedant a viure. És bastant europea, fins i tot tenen un metro, que és una cosa que em va sobtar molt veure al cap de 3 mesos viatjant, un metro per primera vegada. Hi ha molta cultura que descobrir i fins i tot moltes sortides que es poden fer pel voltant, visitar pobles com Jardín, també hi ha algun penyón que es pot visitar com Guatapé. Llavors, es poden fer moltes sortides des de Medellín i és interessant passar-hi un temps.
Doncs ens apuntem aquesta ruta més, llarga, però escolta'm, encara tens més coses, no?
Sí, no, perquè si volem fer encara més, dius, amb 30 dies no,
no
tinc prou.
No tenim prou.
Més, dona'm més biel. Doncs sí. Jo us recomano que passeu uns dies al Pacífic, a la costa del Pacífic, a Nuquí, que és la zona més autèntica de Colòmbia. Jo no vaig tenir oportunitat de visitar-la, però m'arriba, les fonts m'arriben, que és la zona més autèntica de Colòmbia, que val la pena. I també la part del centre del país, on podeu fer molts esports d'aventura. Si us agrada és el tema del rafting, o tirolines, barranquisme, que comentàvem la setmana passada a Costa Rica, doncs aquí també ho podreu fer, i ho podreu fer a la zona de Sant Gil.
De Sant Gil.
I si encara en voleu més...
Sí, encara vull més.
Podeu passar uns dies a l'Amazones, a Letícia, val? O també, si coincideix amb l'època de Carnaval, podeu estar a Barranquilla, que també és una molt bona època per ser-hi.
Clar, és molt interessant a vegades coincidir. Per exemple, ara anem a posar un exemple més local, no? Si te'n vas a Pamplona, a visitar Pamplona, i just coincideix amb els Sant Fermins, doncs sempre hi ha aquest plus de també
veure... O Vilafranca,
la
amb la Festa Major.
La Festa Major, exacte. Sí,
i tant,
sí, que
doncs val molt la pena.
Molt bé. I escolta'm una cosa, com cada setmana el que toca ara és saber de diners. Que jo sé que nascú per ser milionària.
Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Doncs sí, parlem una mica de quan ens costarà tot això. Colòmbia pot ser un país barat o pot ser un país car. Dependrà una miqueta de com ens organitzem. Jo us he proposat una ruta linear, la primera de 10 dies, i una ruta circular. Si la manteniu, realment les coses us sortiran bastant econòmiques, perquè els transports no seran molt llargs. I per tant, el transport pot oscil·lar entre 8 i 20 euros en funció de si opteu per busos o opteu, o sigui, per transport terrestre o opteu per transport aeri. Val? Teniu les dues opcions.
Sempre el transport aeri serà més car, suposo, que el terrestre.
Correcte. Val? Sempre recordeu que parlem de despesa diària i per persona.
Sí, entre 8 i 20 euros. Menjar, com menjarem?
Menjar ens agarrem entre 12 i 15 euros. Val? La gastronomia colombiana té grans defensors i grans detractors. Jo sóc un gran detractor perquè és bastant fregida, en general hi ha molt de fregit,
no,
però sí que hi ha moltes fruites, que llavors ho pots compensar doncs, prenent molta fruita, i una zona també, a més la que toca costanera, doncs bastant de marisc, que és molt interessant també.
El marisc que ens agrada, sí, serà una mica el yin i el yang, la part de fruita positiva i la part negativa, doncs seria...
Ho dèiem, no, ho té tot, Colòmbia ho té tot.
Sí, sí, ho té tot. Després també dormir.
Hostels ens sortiran per entre 10 i 12 euros, si volem estar en algun hotel, i ens pujarà cap als 25 euros per persona i nit.
I per acabar, activitats. Seran
bastant econòmic. Bastant, no? Sí, ens sortirem per uns 15 euros, 10-15 euros al dia. Podem realment fer totes les activitats que us he mencionat i més.
I llavors, en total, cada dia, més o menys, quan gastarem? Si
estem entre els 45 i els 35 euros al dia. Si trobeu-vos en aquest rang, doncs els 45, sobretot si voleu compartir habitació i voleu agafar més doncs, busos, o més cap als 75, si opteu més per no compartir habitació amb l'allotjament i opteu més per avions.
Més per avions. D'acord, doncs dependrà de la manera en què vulguem visitar la ciutat i el país en general, però un consell per estalviar, per...
Per acabar, aquí un consell per estalviar que ja us he mencionat abans, no? Us he fet aquest spoiler, que és el bus nocturn. És una manera molt econòmica de poder dormir, no? Perquè ja fas la nit, i a l'hora de desplaçar-te, despertar-te l'endemà en un lloc nou. Llavors és una cosa que podeu introduir, sobretot en aquests països que són grans, com Colòmbia, que és de gran extensió i els desplaçaments no són precisament curts. De fet, estem parlant d'agafar fins i tot avions. O sigui, feu busos nocturns, l'esquena pateix una miqueta, però realment els busos nocturns a Colòmbia i en algun país més de Sud-amèrica que comentarem la setmana que ve, realment són una molt bona opció i bastant còmoda.
Doncs aquest 2 en 1, perquè dormirem i ens desplaçarem i llavors doncs estalviarem diners. Em sembla increïble Colòmbia, però clar, suposo que t'ha ensenyat algunes coses i anem a descobrir l'aprenentatge.
Doncs sí, com cada setmana m'agrada portar-vos un dels aprenentatges que he extret d'aquest país. Colòmbia per mi va ser el redescobriment de la meva manera de viatjar. Jo viatjava fins a llavors d'una manera bastant planificada i a Colòmbia em vaig començar a creuar certes persones mentre viatjava que em van fer canviar de plans, no una ni dues, sinó 4, 5 o 6 vegades.
O sigui, tu et trobaves a la gent i et deia, doncs jo me'n vaig allà, i tu potser no havies d'anar-hi, però deies, m'apunto amb tu.
Exacte, igual tenia planificat anar a un altre lloc i fins i tot podia tenir reservat alguns hostels, però s'acabava cancel·lant, per sort, amb cancel·lació gratuïta, i reajustava els plans. Però això em va portar a que si ara miro el meu mapa de Colòmbia, l'he creuat diverses vegades.
Ah,
Colòmbia, amunt i avall, vaig tornar a la costa, anar amunt i avall, i això, clar, des d'un punt de vista econòmic, econòmic no és eficient, però sí que ho és molt divertit, perquè al final acabes fent una miqueta doncs, el que et ve de gust a cada moment i com ho vas sentint.
I llavors vas descobrint doncs, coses que no tenies ni planejades descobrir, que això és el més increïble, no? També.
I és una miqueta la màgia de viatjar, no? Que tu vas amb una idea, amb unes expectatives del viatge i n'acaba resultant una cosa absolutament diferent. Fins i tot el que us expliquem en aquest programa, després pot resultar una cosa absolutament diferent. I és aquí on rau una miqueta la màgia de viatjar.
I també ens alegraríem. Ens alegraríem si ens féssiu cas i comencéssiu a us emprenguéssiu doncs, algun d'aquests viatges. Biel Seuma, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I la setmana que ve ja estarem tristos, que és hora final.
Bueno, posarem punt i final o punt i a part al nostre viatge per Centroamèrica i Sud-amèrica.
Perfecte, doncs una abraçada molt gran i fins la setmana que ve.
Igualment. Everybody wanna live.